les 3, actualitzem la informació d'aquest dijous, que hem sabut que la llei d'amnistia s'ha d'aprovar el 30 de gener, això dona 12 dies, a PSOE, Junts i Esquerra per acabar de perfilar-la i blindar-la. De moment, els de Carles Puigdemont han donat suport avui a les esmenes que havien pactat socialistes i republicans. Mentrestant, continua la polèmica per l'informe dels lletrats de la cambra que posa en dubte la llei. Alberto Núñez Feijóo acaba de parlar.
Que el Congreso estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo. Y esto no es aceptable, porque nunca ha ocurrido lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados.
El líder del PP no ha acceptat preguntes dels periodistes i, per tant, s'ha estalviat un dia més haver de parlar de l'operació Catalunya. La Comissió Estat Generalitat, que ha de tractar l'ampliació de l'aeroport, calcula tenir les primeres conclusions a finals d'any. Aquest matí s'ha fet la primera reunió al Departament de Territori, Montse Martí.
Sí, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles, ha explicat que el govern vol que l'aeroport de Barcelona pugui acollir més vols internacionals, però de moment no parla d'ampliació.
Volem un aeroport amb més vols internacionals i, per tant, aquells mecanismes que ens permetin treballar això, i creiem que això passa, diguem, per parlar d'infraestructura, però passa també per parlar de la governança de la pròpia infraestructura. No?
Sangles ha insistit que no només parlaran en aquesta comissió tècnica de les millores que caldria fer a l'aeroport del Prat per augmentar la seva capacitat, sobretot en vols intercontinentals, sinó també que es parlarà dels aeroports de Reus i de Girona.
Avui es juguen les dues últimes eliminatòries dels vuitens de final de la Copa del Rei.
Unionistes Barça a 8:15 i Atlètic de Madrid, Real Madrid a 10:15, dos partits que podreu seguir en directe a RAC1 a partir de 7:15, hora en què també arrenca l'EFES Barça a l'Euroliga de bàsquet. D'altra banda, a la Copa de la Reina de Futbol, el Barça rebrà el Sevilla i el Madrid i l'Atlètic de Madrid s'enfrontaran en l'eliminatòria estrella al camp de les Matalasseres, segons el sorteig que s'ha fet aquell migdia. Eliminatòries a partit únic que jugaran el 7 i el 8 de febrer. I el Dakar, Carlos Sainz, amb el català Lucas Cruz de copilot, té a tocar el seu quart títol en la categoria de cotxes. El madrileny s'ha beneficiat dels problemes mecànics de Sebastián Loeb, que han deixat el francès fora de la lluita per la general.
I demà arriba un canvi radical de temps, ens portarà pluja, neu i fred de ple hivern, Mònica Usar.
De fet, aquesta nit i matinada ja arribaran els primers ruixats, ho faran per les comarques del sud i de Ponent, i ràpidament demà s'estendran cap a la resta del país, i al matí tocarà obrir el paraigua a tot arreu. Després, a mesura que avanci el dia, aquestes pluges aniran a menys a les comarques de Girona, però es mantindran a la resta almenys fins al vespre. Arriba pluja, però també baixen en picat les temperatures, i amb elles la cota de neu, que se situarà entre els 1.000 i els 1.200 metres, tot i que en racons de les comarques de Girona, sobretot cap a l'Empordà, podria baixar cap als 400 metres o fins i tot per sota, i a la tarda també cap a la Terra Alta podria baixar per sota d'aquests 400 metres. I al cap de setmana, ambient de cru hivern, però amb sol.
Són les 3:03, tanquem el RAC1 migdia, l'hem fet amb Marc Espejo, el control tècnic, i ara continuem pendents de l'actualitat dels butlletins.
A partir de 6:45, la jornada de Copa amb l'Unionistes Barça i l'Atlètic de Madrid, Real Madrid. Encabat, tu diràs, amb l'Aleix Pariser.
I ara, versió RAC1, Marc Serra, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Avui, efectivament, acabarem una miqueta abans. Ens fa molta pena, però és així. El Barça juga a 2:45.
Molta pena.
És una sintonia que ha portat el Xavi Alujas, eh? Nosaltres no la firmem, eh? És editorial seva, eh? Però com que hi ha partit del Barça, sí que és veritat que acabarem a 2:45. I com que avui acabarem una miqueta abans, la pregunta del dia encara està més elaborada. Avui prepareu-vos perquè és de les bones.
Ai,
eh? És una qüestió que ara que tractarem també d'aquí una estona. Ja sabeu que hi ha mancances a algunes farmàcies per trobar medicaments per la diabetis, per la tensió, per l'epilèpsia i els antibiòtics. I per això avui hem decidit preguntar a la gent, que ja teniu l'enquesta fixada al programa, al Twitter del programa, quin medicament us funciona millor? De quina escola? Ibuprofè?
Sí, jo crec que és el per mal de cap, per qualsevol... M'ho soluciona tot.
Perquè ningú s'enfadi i no hi hagin problemes mèdics. Doctora Cabezas, bona tarda.
Sí, molt de compte en banalitzar l'ús de medicació sense recepta, com si fos encara mal.
Estem dient el que li funciona a cadascú, eh? Ni ho recomanem, ni diem que la gent s'automediqui.
No, perquè és molt perillós.
Però ja, de vegades, en converses d'aquestes apareixen. A mi em va molt bé una cosa, a mi em va molt bé una altra. Ibuprofè, tots dos?
Sí. Fent o genèric, és igual, sí.
A veure la taula com ho portem, això. Marc Bala, bona tarda.
Bona tarda.
Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Montse Llussa, bona tarda.
Com estem?
Bona Senyor
tarda.
Buigues, bona tarda.
Bona tarda.
Qui li funciona a vostè de medicament?
Medicament, aviam, el nom dels medicaments a vegades...
Sí, de vegades és difícil, eh? Sí.
Martell.
Com?
El martell.
Això no és un medicament.
No, i tant. Tu, et fa mal de cap i et fots un cop de martell al dit del peu,
sí?
I se t'oblida el mal del cap, però ràpid, eh?
Però llavors se n'adona que llavors li fa mal al peu, saps?
Bueno, efecte secundari.
Ah!
És un efecte secundari. Tu mira't els medicaments que et prens tu. I suma tots els efectes secundaris.
Prefereixo no saber-ho, ni mirar-ho, tampoc.
Ah, no, només un és molt poc, però un medicament és dels bons.
El recomana? El recomana?
El recomano, recomano.
Martell, eh?
Sí, cop al peu. Sí.
Autoaplicat?
Ah, sí, sí, home, clar.
Auto...
Sí, sí, clar.
Autoreceptat, també.
Que ve el metge a donar-te la... El medicament a tu i te'l posa a la boca o què?
Bueno, depèn. Marc Bala, crec que has votat a l'enquesta.
Avui havia de participar, sí? Perquè jo sóc amant d'un medicament que es diu Spidifen.
Home, el club de l'Spidifen.
A mi em salva la vida.
En tenim uns quants, d'Spidifen.
Tinc migranyes, de tant en tant.
Molta gent que està recomanant Spidifen.
Spidifen és la
millor... L'Spidifen, que ho estàvem comentant a micròfon tancat, a mi se m'ha receptat, sí, moltes vegades en el tema de dolor dental. Però específicament, és a dir, mal de queixal, flamol, que sigui, ni paracetamol ni ibuprofeno, el dentista m'ha dit Spidifen.
No és Nolotil,
i de fet,
per al mal de queixal?
Nolotil és ja per mal de queixal de cavall. O sigui, és d'alta intensitat.
Següent nivell.
És la Champions del mal de queixal.
O L'Enantium.
Sí.
Ah, això.
Però l'Spidifen, jo el sobret el porto sempre quan viatjo, per si les mosques tinc algun problema.
I a més és molt ràpid. Te'l prens. I és veritat, et fa efecte molt ràpid i llavors això encara li dona més punts.
No, com a medicament, que sigui ràpid.
No has d'estar esperant que et faci efecte. Tu ja saps molt, que te'l farà.
Jo ara estic molt enganxat a medicaments que treuen els símptomes del refredat. No vull dir noms, però n'hi ha uns que són, com el seu nom és molt evident.
El refredat l'has de passar, eh?
Aquesta és la gran frase de totes les tietes de Catalunya.
Això són el dos refredat... dies de pujada i dos dies de baixada.
Però ara estem en un punt en què si et vols estalviar els símptomes, hi ha medicaments que te'ls treuen. El que passa després és que tot el que tu no treguis no desapareix.
Que el frenen, vols dir que frenen el...
El que tu estàs patint no ho vius, és a dir, no tens mal de cap, segurament no tens mal de coll o febre o el que sigui, però no se'n va parar de màgia. Clar, llavors, a la que...
Surt per un altre lloc.
A la que dos o tres dies ho deixes de prendre, tota la malaltia torna a la vegada. Ara, jo sempre ho he recomanat, per un moment que dius tinc un dia allò tonto, que he de fer una cosa i tal, no sé què, doncs els frena aquests, totes les famílies
dels... Sí, però et diré una cosa.
Els frenes, doncs, a mi em funcionen. Ara, insisteixo, estem parlant... Cadascú el seu, eh?
Però el frenador, recordeu que abans hi havia
Hot Lemon. Estic...
Porta una hora
porto 10 minuts per evitar dir el nom, però...
Jo parlo del frenador Hot Lemon.
Ah, sí, home.
Recordeu
sí,
el frenador Hot Lemon, sí, que antigament te'l prenies abans d'anar a dormir calent.
Que
anava
sí,
molt
sí,
bé.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, que tenia gust de llimona i te'l bevies amb aigua calentona,
ah, sí?
I t'anava molt bé, passaves una bona nit. I ara aquest es diu Forte, i és el mateix sense ser calent,
sí,
però te'l prens a la nit i pots respirar, que
mare,
això és bastant important.
Perquè
eh?
aquesta família de medicaments que estem parlant, el nom no enganya.
No.
Frenadol, ja es veu, i n'hi ha un altre que es diu Stop Cold...
Sí.
Que és aturem l'encostipat, que també, bueno, això, hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que es pren aquestes coses i el medicament no fa cap mena d'efecte.
També hi ha l'Ilvico.
Home, de tota la
l'Ilvico
vida,
també està en aquesta família.
Mira,
l'Ilvico.
Ilvico.
Ilvico.
Si us dius Ildivo?
Sembla un dia espumós. I de què serveix?
A símptomes sí. del refredat.
Ah, també símptomes sí, sí. del refredat.
Tota la vida, l'Ilvico, eh?
Tenim moltes respostes, dels oients.
Paracetamol, omeprazol, que s'acaben sí, sí. molt. Tot, Actron diu que van molt bé pel mal de cap, que ho sàpigues, Balucci.
Vinga, va,
i si entrem en la medicina natural, que també n'hi ha,
sí.
també ens recomanen una infusió de farigola cada vespre.
Ja.
És la millor medicina.
Veus?
Això és el que hauria recomanat al Marcelí.
El Marcelí
si funcionés, diria un vespre.
Si diu cada vespre és que no funciona. Què en sabem del senyor Marcelí, parlant de medicaments
no
i de gent que està a les últimes?
Està molt malament. Jo li vaig donar el consell de la iaia Angeleta que es prengués un tros de serp blanca amb la sopa,
sí?
Però no es recupera.
No hi ha manera, eh?
Està tan malament que ja estic preparant el funeral.
Què dius?
Sí.
Tan malament el veu?
Sí. No coneix, quasi.
Aquest punt és molt preocupant.
Això és nou, eh? No coneix?
No.
Però vostè l'ha anat a veure?
No.
Però llavors com sap que no coneix?
Perquè tinc la sensació que no coneix.
Val.
Jo només te puc dir que...
La Xènia Lobo, que hi parla cada dia, avui s'ha dit veu d'Ultratomba.
Ostres,
és el que s'ha dit avui.
Posaré... posaré pel seu enterro trossets del disc aquell que va fer de monòlegs que venia. No se'n recordeu que va fer un llibre?
Sí, és que justament en parlàvem ahir que amb el Bala vam fer l'homenatge al compact disc. Sí. Va aparèixer el disc del senyor Marcel, el llibre del senyor Marcelí.
Endavant les atxes.
Que vostè ja va dir que anava acompanyat d'un CD.
D'un disc amb monòlegs. Doncs posaré trossets de monòleg i, per exemple, posaré aquest que ja era premonitori de lo que li està passant.
Ai, oi. Ai, ai, oi.
Aquest és ell?
Sí, més jove.
No em trobo bé.
Però molt més jove, eh?
Fa 20 anys.
Ja fa dies que no sé què tinc. Malestar, un cansament, un mal de cap, que va i ve, unes punxades aquí al costat.
És més capri que la seva obra, eh?
Un costipat que no s'acaba d'anar. En definitiva, estic fotut. Fotut, fotut. Deixeu-me trucar al metge, a veure què em diu aquest bon home.
Està com...
El 6, té el 6 aquí, el 6.
Està com més agut, no?
A veure si és aquest home.
Més sa.
Està com capaç.
Els metges, quan més els necessites, més s'amaguen. Doctor Puigpelat!
Doctor Puigpelat.
Sí, 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 Marcelí, sí, sí, sí. No, doncs que no em trobo bé. No, què vols que tingui? No em trobo bé. Sí, no, ja sé que és la quarta vegada que li truco aquesta setmana, però... És que no, no em passa,
és Marcelí, això. Perquè és Marcelí, però és més
sí,
adolescent.
Sí,
és un Marcelí la, més...
És un viejoven, mai millor dit.
Sí, és el becario Marcelino.
A veure,
Marcelino bebé.
Com diu? No hi tinc res al cap. Vull dir, home, sí que hi toco, però ara mateix que només
llarg,
tinc els quatre pèls. Que
llarg.
El cap, sí, el cap, que vol que em posi un barret, ara. Ah, ah! Ah, que me'n vagi al cap. Ah, ah,
l'ambulatori.
Sí. Bueno, ja hi he anat, però escolti'm, ja... Hi havia massa gent. Hi havia massa gent i tothom feia molt mala cara.
És molt llarg, eh?
Lloc d'aquest, si no tens
no
cap,
posen sencer, perquè si no estarem fins demà.
Senyora, allò, aquella que tens allà al costat...
Es nota que estava bé perquè li venia de gust fer gravacions llargues. Sí, sí, sí. Estava motivat realment.
I després posaré el monòleg que anirà perfecte per lo que està a punt de passar. Posa'l.
Benvolguts, compatriotes, la situació és molt greu.
Aquí sigues més Marcel.
Si això continua com fins ara,
què ha passat aquí?
No ens podem morir. O ho fan més bé de preu, o que es mori Rita. I és que entre la caixa, l'ús de tanatori, tot plegat són quatre cadires, però què hi farem? Les flors, el capellà, el cotxe, els operaris del cementiri, les escales, la làpida i mil i una coses que surten a l'últim moment, resulta que tot plegat puja tant que no et pots morir encara que vulguis. L'altre dia el metge ja em va dir, movent el cap, dura com si estigués amoïnat, em va dir, diu, a la seva edat no esperi grans miracles.
També trobo que els temes que tocava ja eren animats, eh, al seu moment.
Jo vaig pensar que hi marxi vostè, però com que les formes...
Els metges del centre d'atenció primària... I tot això, la seva idea és fer-ne fragments, trossets...
No, sencer, ho posaré sencer.
Ah, sencer.
Ho posaré sencer a l'enterro.
A l'enterro.
Però té més energia, es nota, eh?
Sí,
eh?
Al final, entre els uns i els altres, et fan enfadar.
Ara.
L'altre dia vaig anar a veure el de les làpides...
A veure el xiste...
I també vam haver de tenir raons. I és que jo ja em trio la làpida, eh? No vull anar amb presses. No? O sigui, clar, no hi he de ser jo allà dins. Doncs com a mínim que sigui del meu gust,
clar,
esclar. Jo ja he anat a fer un tomb pel cementiri per veure quin estil m'agrada més.
No hi ha xister.
Si poso allò, si poso un àngel o una creu, o no sé si vull el nom sencer o vull la paraula rip. I, rip. Requiescat in pace. Descansi en pau. No em facin riure.
Aquí sí que és Marcelí,
entre les rondes, els embussos, els avions sí, que passen arran, al final allà no hi haurà qui dormi. Abans
però vostè ens va, d'alguna manera, fent el party de com està el senyor Marcelí,
sí, eh? Informant. Però està molt malament. Em sembla que si el voleu tornar a sentir, haureu de demanar-me que us faci una còpia d'aquest disco, d'aquest CD, perquè és l'única manera d'escoltar-lo. Amb els manòlegs.
Obligaria tothom a anar a contemplar el descanso etern.
Vostè ja pot desfer la societat, eh, senyor Boigues?
Està desfeta.
Està desfeta.
Ja faries. Escolta, una cosa de l'Espirifent.
Què? Ah, l'Espirifent.
I pel senyor Marcelí, si encara ens escolta, també que... Això potser li pot anar bé,
no,
perquè...
No, ja no hi sent.
Ja no hi sent. L'Espirifent és ibuprofè, efectivament, sí, que sí. Per això treu el dolor. Però aquí hi ha una cosa interessant a tenir en compte... Que
podem treure el Marcelí.
És que, no, és que el que estem... No, perdoneu, el que estem vivint ara és el que passa habitualment en aquest estudi.
Ja, ja.
Que el senyor Marcelí parla per sota i nosaltres estem explicant una altra cosa.
Deixa'ls a fondo.
A mi em sembla bé, fa companyia.
Sí.
Però el Bala ha apuntat, actua molt ràpid. Per què? Perquè porta un recipient que es diu alginat que afavoreix l'absorció ràpidament i per això actua abans.
Ah.
La pauta, jo suposo que aquesta persona, el Joan Avinyó, no sé, hi entén. Perquè,
doctor Avinyó.
Sí, la pauta pel mal de queixal és ibuprofè, enàntium, nolotil i tramadol en cas de dolor extrem.
Exacte. Ara està parlant de les làpides.
Les làpides negres, aquelles fosques, amb piquets negres, allò com un terrasso. com les rajoles que tenim a la cuina o les que tenen a la bata del bar de la cantonada. Hombre, llavors et poden fer la foto, allò t'ho fan.
Però ja continuem escoltant un altre dia,
És molt interessant.
No ens interessa. Que es recuperi i que torni aviat.
I posen tota mena de figures i sants fets amb tan poca gràcia. Però què són aquests desastres? Què diré jo? Que la majoria de la societat tingui mal gust avui dia, això no vol dir que m'hagin d'endossar per tota la...
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1.
Doncs no, senyorets, no.
El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arriol.
Per això t'ho
la producció, Xenia Lobo, Àfrica Pallero i Eva Jones. A l'etapa de formació, Carla Jové. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Gerard Jiménez, Marc Bala, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Eulàlia Carrascal, Raquel Herbàs i Maria Ximxó. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, la veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès,
en lloc de fer la pedra blanca,
un locutor que sempre s'ho pensa dues vegades abans de llegir els comentaris que fan els oients per les xarxes.
Florida Manresa nos dice bon dia, Fernando Santi Edgar, ¿quiénes son esas momias?
Negros.
A ver,
dilo.
Es que este es un cachondo.
Se llama momia.
Tarjetita,
Killer, tío. Oye.
Está bien, ya ves de todo.
Experiencia es un grado también, ¿eh?
Marc Serra.
Una cosa per fer por a la gent.
És un quart de quatre de la tarda. No ens negareu que som un programa temàtic. Estem parlant del mal de cap i tenim el senyor Marcelí tota l'estona per sota.
Té un dels gimnasos, un de gent de les armaris, no sé què diu dels armaris.
Us dic una cosa, a favor d'aquesta fórmula que estem experimentant avui, quan et canses el senyor Marcelí...
Busca el dels gimnasos,
vist,
no un altre.
No cal buscar res més.
Et passa mal de cap,
eh? Sí, el treus... I el,
és millor que l'espiritfet.
Deu tenir també aquest component d'absorció.
El pots apagar i el pots engegar quan et doni la gana.
M'agrada...
Jo, res, vull dir, a veure, a favor del seu retorn sempre i de la salut de les persones, però tenir un botonet que puguis activar i desactivar, senyor Marcelí, també estaria bé. I també es podia aplicar algun altre col·laborador del programa, que també quan s'allarga...
Com a Twitter, que bloqueja...
Estàs pensant en algun concret?
No, quan s'allarga molt, puguis tocar el botonet i fins l'endemà.
Pues de bloquejar de Twitter s'ho he de fer la vida.
Té raó amb això. Té raó.
Faig pam, el Bala el bloquejo i ara el vaig mai més, i ell em veu mai més a mi.
Està bé pensat, això, eh?
Mira,
bueno, amb el Marc Bala, de seguida parlem d'un tema... que no us deixarà indiferents. Hi ha molta gent parlant aquests dies de la Societat de la Nieve. Hi ha molta conversa.
És el tema de les converses.
Hi ha molta brometa, també. Hi ha molt meme a través de les xarxes.
Sí.
Però avui parlarem de supervivència i d'alguns enigmes que ens deixa aquesta cinta del Bayona. De seguida ho farem. Abans, amb la Maria Ximxó, anem d'enigma. Va, vinga.
Anem d'enigma perquè avui, atenció, fa 20 anys que un català va guanyar per primera vegada el Dakar. Va ser Nani Roma en motos i 10 anys més tard el va tornar a guanyar en cotxes. Nani Roma, és cert, ara també ha participat al Dakar.
Nani, què tal?
Bueno, doncs ja el cotxe m'ha donat pel sac.
Sí,
a casa, no?
Aquesta vegada sí.
Estic per allà, però ja no corro.
Bueno, un altre any serà, escolta.
Sí. Mira, fa 20 anys et va anar molt bé.
Va anar bé, una punyetera vegada el cotxe no se m'espatlla.
Fa 10 anys també ho vas aconseguir amb un cotxe. És veritat que et tenim, el Nani, el tenim associat totalment a l'automobilisme, però heu de saber que va començar amb un altre esport que no tenia res a veure amb els vehicles.
Exacte.
I aquí ve l'enigma i ve la pregunta que us llenço avui.
Quina tensió, no, avui?
Quin era aquest esport que practicava Nani Roma abans de
l'automobilisme?
Opció A, era el futbol.
Sí.
Opció B, el waterpolo.
Sí.
Opció C, el bàsquet. O opció D, era l'hoquei. Estem buscant a què es dedicava, quin esport practicava Nani Roma abans de l'automobilisme. Opció A, el futbol.
Sí.
Opció B, el waterpolo. Opció C, el bàsquet. O opció D, l'hoquei.
Com passa el temps? Ja foti 20 anys allò del Pou. Allò del Pou, no us recordeu d'allò del Pou i el Roger Paperes?
Sí, però què té
a
veure?
Sí, és Nani Roma.
És Roma, Pou!
És Nani!
És Roma!
Nani! Us en recordeu?
Sí, és que no era ben...
Clar que ens en recordem.
Sí, és que és, era, és Roma.
Nani por, Roma.
Sí. No, era, no és ben bé, eh?
És Nani Roma. És Nani Roma, Serra.
És Roma, Pol.
Nani Roma. Nani Roma.
És Roma, Pol.
És Roma.
És Roma,
Pol. És Roma.
És Roma.
És Nani Roma.
Però això és de la retransmissió del Dakar.
Sí, sí,
sí, sí, sí, exacte.
Fa 20 anys ja.
Taperes! Pot ser que estigui veient un coliseum imponent?
Sí, sí.
Pot ser, Joan Maria, pot ser.
Pot
ser que estigui veient una font plena de monedes i amb una dona anomenada Anita...
El Dakar, el Dakar.
...en actitud seductora.
És un miratge del desert,
ser,
això.
Pot ser, Joan Maria, pot ser.
Pot ser que estigui veient
sí, sí.
una llova alletant dos nens que es diuen Ròmul i Rem a la vora del riu
Tibar. Pot ser, pot ser.
Això al desert, també.
Maria, també, també, perquè sí. al desert hi ha gent que té miratges.
Sí, ah. al·lucinacions.
Al·lucinacions.
Pot ser, Joan Maria,
pot ser. Pot ser, pot ser, pot
ser. És Roma?
És Roma, Nani Roma. Nani Roma.
És Roma?
Nani Roma.
És Roma?
Nani Roma.
Bueno, és igual, no el traurem d'aquí i ja està. Però, correus electrònics, de seguida, amb
versió
aquesta pregunta.
@raco.net, sí. Lleu-nos a BCOD, que feia el Nani abans d'agafar la moto i el cotxe. I bueno, doncs això, els que ho encerteu entre tots, hi haurà el sorteig d'una supertassa i molta xocolata Julong. Per tant, versió @raco.net.
Doncs de seguida, la Societat de la Nieve. Tema bastant delicat. Que sí que és cert que s'ha donat, i s'està donant a moltes converses, que la gent dona voltes a
aquesta
pel·lícula
i tot guapo.
Això. Marc Bala, bona tarda. Tothom està debatent sobre aquesta pel·lícula, l'hagi vista o no, perquè com que pots haver vist la primera, doncs jo la conto com la primera. La primera és Viven, aquesta.
És la mateixa història, sí, bàsicament,
història.
Si no l'heu vist.
Això ha generat moltes preguntes.
Manera.
I avui, amb el Marc Bala, parlarem d'algunes de les claus definitives per si mai, a veure, us anava a dir, us trobeu en una situació semblant.
Que guapo. Que podria ser.
Que podria ser, perquè mai saps què et pot passar, però també parlarem d'altres consells de supervivència.
Que, per cert, hem sabut fa una estona que està nominada als BAFTA millor pel·lícula de parla no anglesa.
Molt bé.
Una altra victòria de la pel·li del Bayona, La Societat de la Nieve, ja supera, atenció, els 51 milions de visualitzacions a la plataforma Netflix
és
des
que
es va estrenar.
Si no l'has vista, quedes malament, eh? És aquest tipus de pel·lícules, eh?
És el que et permet entrar en una conversa
sí.
en aquests dies.
Ara...
Perquè vas veure que el número... No sé, llavors, no diguis res que no l'he vist. Dius, no, ara, la història ja sabem. És com
el Titanic.
Exacte, és el mateix cas. Per qui no ho sàpiga, això és una... Es basa en una tragèdia real d'un equip de rugbi uruguaià
sí.
que després d'un accident aeri va quedar atrapat als Andes i allà doncs, van sobreviure alguns. Doncs aquesta pel·li, com que ha generat molts debats i molts comentaris i fins i tot s'han arribat a posar en dubte algunes tècniques de supervivència dels propis protagonistes en aquest relat fictici basat en la realitat, doncs bé, per aportar les claus de supervivència en aquest entorn fred de neu, qui millor que parlar amb Carlos Vico, que és expert en supervivència extrema. De fet, Vico practica tota mena de tècniques de supervivència.
Que guapo.
Si t'has perdut a la muntanya, al desert, al bosc, a la selva, a Sibèria. De fet, ell va viure una experiència...
Jo ho hago, jo ho
hago. Tu això ho fas, Adri?
Sí, sí, tot.
Doncs jo crec que et passa una mica la mà per la cara, Carlos Vico, perquè ell va viure una experiència propera a la mort a Groenlàndia. L'any 2016 va fer una ruta en solitari enmig d'una glacera i per si fos poc, enmig d'un huracà a la pròpia glacera. Ara ens ho explicarà ell perquè el tenim al telèfon. Carlos Vico, expert en supervivència. Bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Hola,
espera que ens acompanya aquí l'Adri, que diu que també és expert en supervivència. Estàvem comentant el currículum de supervivència del Carlos i també deies que tu també, no, pràcticament?
Jo he estat dos fins de setmana encerrado en una discoteca i sin comer nada. I ha aguantat bé, eh?
Però tenies agua, no, Adri?
Tenia agua i proteïna.
Bueno, doncs això no és tan difícil.
No,
no, proteïna i vitamina.
Sí. I aquest és l'exemple de supervivència?
Fuatete. Bueno, muy duro.
Has passat per una situació semblant, Carlos?
No.
Millor per tu.
Apunta-t'ho, eh? Apunta-t'ho, que es veu que és
esgarrifós. Cuando quiera vamos de teteo.
Esgarrifós.
Carlos, tens la sensació que últimament la gent a les converses, imagino que tu sent expert en supervivència, acaba traient el tema de La Societat de la Nieve, d'aquests joves als Andes amb l'accident d'avió?
Sí, més amb grups que manego jo més, que són gent que ens agrada molt el tema de la supervivència, és un tema molt, molt recurrent.
Jo et faig una pregunta que després desenvoluparem amb calma, perquè jo també tinc alguna història a explicar-vos. La història de supervivència de la Societat de la Nieve, a tu t'encaixa tota, Carlos?
Sí i no. Cert que he vist només la meitat de la pel·lícula, perquè vaig començar a veure amb la nena, era tard i tal, la vam deixar a mitges, però sí que hi ha cosetes que no serien molt correctes.
Bueno, ara en parlarem.
Sí, mira, per exemple, una de les preguntes que s'han fet molts espectadors és per què no van intentar fer foc si tenien una pila d'encenedors, perquè no paren de fumar en tota la pel·lícula, i a més allà hi ha material, hi ha cadira. Bueno,
això l'Albert Serra també ho qüestionava. Clar, l'altre dia quan en parlava. Bueno,
estava tot allò ja, per detrás.
Clar, detrás sí. Tus.
Com digues, això, Carlos, com ens ho hem de prendre? Sí.
A veure, hi ha una explicació. És a dir, primera, l'accident va ocórrer a 3.500 metres d'altura. Pensa que a partir de 2.500 ja no hi ha arbres, no hi ha gairebé vegetació. I a més, tot el que hi ha a l'avió està pensat a ser ignífug, perquè no pugui cremar en cas que hi hagi incendi dins de l'avió. Llavors, com a material per poder cremar, podem dir que no n'hi havia, o n'hi havia molt, molt poc.
L'Albert Serra deia les maletes.
Sí, maletes, l'equipatge,
algun seient... Això tampoc sí. Seria una bona idea?
Sí, però al final el resultat és, vale, tinc material aïllant, com roba, com espuma dels seients i de més.
Això crema?
Que puc fer servir com a esclar, crema, però el problema és que al cremar-lo fa un fum molt tòxic i després és que et duraria 5 minuts, 10 minuts. És una cosa plàstica que crema molt ràpid. Llavors, no tindria molta lògica cremar-lo.
Clar, hi ha parts de la pel·lícula que no sé si a tu t'han encaixat, que abans comentaves. Per exemple, hi ha un moment que se'ls veu dormint en una de les seves intents d'expedició, dormint a la intempèrie i sobrevivint en aquelles temperatures. És possible dormir, com tu deies, a 3.500 metres d'alçada en aquelles condicions?
A 3.500, amb vent fort, amb ventisca, amb neu... sense fer-te un refugi, ni que sigui una ossera o fer-te una trinxera a la neu, etc. Dormint al ras, tens, jo diria, un 0% de probabilitat de poder sobreviure.
Un 0%?
Sí, perquè, a més, aquesta imatge sí que l'he vista, i elles desperten amb la neu tocant la pell directament. Sí. Això provocaria congelacions, a més, el simple cos, només que per hipotèrmia, aniria baixant la intensitat, l'energia, i al final acabaries morint per hipotèrmia.
Aquí hi ha dues qüestions, perquè aquí comencem a entrar al moll de l'os del que estem parlant amb el Carlos.
Mai millor dit, perquè hi havia...
Ara, exacte. Bueno, una qüestió és que hi hagi algunes coses que no encaixen, i l'altra, que fos una llicència...
Exacte.
De la pel·lícula, tot i que Vivent, la primera, també anava una mica per aquí. Sí,
i a més... La segona, la primera és del 72.
Ah, bueno, doncs mira, la tercera és la Societat.
Però és veritat que, segons he vist reportatges de making of i de documentació de com es preparava la pel·lícula, Bayona ha volgut ser molt fidel amb aquests actes. Per tant, que és una llicència de la pel·lícula o és que això, aquest relat ja no ens encaixa per part dels supervivents?
Bueno, pensa que al final, quan tu estàs gairebé 3 mesos en una situació tan complexa de falta de menjar, falta de beure, temperatures molt baixes, el cos al límit, és molt difícil que tots els relats de les 16 persones que estan allà siguin el mateix. Val. Llavors, jo crec que van fer un mig i mig i van treure.
Val. Això que acabes de dir és molt important. Això és molt important. Que consti que nosaltres, a més estem parlant amb un especialista en supervivència, no estem posant ni molt menys en dubte aquesta història,
clar,
ni evidentment la tragèdia ni el patiment d'aquestes persones. Però sí que és cert que a mesura que avança el debat hi ha coses, doncs, que generen preguntes. Jo vaig tenir la possibilitat de parlar fa un parell de setmanes amb una persona, que no donaré gaires detalls perquè no es vol identificar, que em va dir que havia assistit directament alguns dels supervivents d'aquesta tragèdia, i quan li vaig preguntar per la història em va dir: en 5 o 10 anys se contarà de manera muy diferente. En 5 o 10 anys se contarà de manera diferente. Jo, clar, vaig insistir i vaig dir: però a què et refereixes? O sigui, què vols dir? No la vaig treure d'aquí. Jo em vaig imaginar, doncs, que el relat, que és una miqueta el que diu el Carlos, bueno, és el que se'ns explica.
S'ha construït a partir de 16 mirades diferents, no?
Sí, i que clar, és que allò no t'ho vulguis imaginar. O sigui, allò devia ser duríssim, i el relat que ha quedat és el relat que s'explica, però potser que insisteixo, jo no sé quines són, potser hi ha variables dins de la pròpia història que o la poden canviar molt, que no ho crec, o poden donar matisos diferents. Per exemple, quan parlàvem amb l'Albert Serra d'aquesta història, sí, bueno, tu, Albert, deies que se't feia estrany que no hi hagués hagut cap història d'amor, no?
Sí,
cap,
entre ells, allò que dormien abraçats, sí, d'aquella manera, amb les mans de les butxaques.
I... Clar, però, llavors, però el Bayona va dir que sí. El Bayona va dir que sí. El Bayona va dir que ell insinuava alguna cosa. Vull dir que
sí, m'estranya.
Hi ha moltes coses, o algunes coses, que no sabem d'aquesta història.
No.
Tu creus, Carlos?
Jo us pot dir que en estat de supervivència, tot el que és el tema sexe, amor, etc, desapareix absolutament.
Yeah.
O sigui, no hi ha cap... No.
Tu
existeix.
Això que poso damunt de la taula, creus que la història podia ser una mica diferent de com s'està explicant?
Sempre parlant des del respecte, no? Perquè és obvi que van passar la situació
sí.
i va passar, però sí que crec que hi ha moltes coses que segurament no han sortit a la llum perquè o no bé no feia, no calia treure-ho, o bé són situacions que poden complicar molt el relat. Llavors, jo estic segur que hi ha moltes parts que han quedat una miqueta a les fosques, no? Crec que no han sortit.
Jo crec que
complicar el relat, a què et refereixes?
No, en tot. És a dir, en l'aspecte de les... els punts més complexes, no? Com és el fet de menjar carn humana, el fet de dormir en aquesta intempèrie, els viatges, els intents d'expedició, etc. Crec que segurament hi ha molta informació que no ha sortit a la llum realment.
Com a especialista, ja ens has dit una cosa que no t'encaixava, que era el tema de dormir a l'intempèrie. No, hi ha alguna altra que tampoc acabis de veure clara?
Bueno, que jo hagi vist potser un parell, no? No sé, es veu gent amb ferides, tenien alcohol per poder curar aquestes ferides, no? Al final, una beguda alcohòlica, tu pots fer-la servir per poder curar-te una ferida, per poder desinfectar-te-la. Després hi ha, no sé, alguns aspectes psicològics, quan el pilot de l'avió diu que Dios os ampare, no? Hòstia, una persona que està morint-se lluita per la vida, és a dir, no, és molt estrany que tingui aquesta capacitat per dir que Dios os ampare, que jo me voy sin problema, no?
Clar, seria provat la ràdio o os doy la clave del wifi de l'avió.
Bueno, i aquí tenim un elefant a l'habitació, que és el tema de l'antropofàgia, és una de les vivències evidentment més impactants de tot aquest relat. Tu com ho veus?
A veure, l'antropofàgia s'ha fet servir molt en la història de la humanitat, però sempre t'has de posar en l'entorn i el moment, no? No és allò que dius, no, doncs avui que sopem. No,
clar, allò, només faltaria. Si
home, pots triar, perquè hi havia uns quants cossos, vull dir que tens marge de...
Per clar, però el tema està que, jo què sé, la Segona Guerra Mundial a Rússia es va donar moltes casos d'antropofàgia i en aquesta situació concreta, doncs, no hi ha res més, el teu cos necessita energia, doncs agafes l'energia que tens al voltant, no? Si només hi ha aquesta, doncs és aquesta, punto, no hi ha més història.
Amb la teva experiència, Carlos, davant d'aquesta situació, per on començaries un cos? Sembla una pregunta una mica frívola, però aquesta gent s'hi va trobar. Vull dir, com el pernil, tu
bueno, a veure...
No, però vull dir que té una manera d'obrir-se, sí, té una manera de...
Estudiaven medicina.
Clar, però per quina part del cos comences?
No sé portar.
Quina és la millor part per començar un cos?
La part lògica és el gluti i després el quàdriceps, que són els muscles més grans, i és on hi ha més greix, d'acord? És a dir, sempre aniríem de cara al que són els muscles, la carn, evitant molt tot el tema de vísceres, el tema del tuètan, el moll de l'os o inclús el cervell, perquè ens podia provocar diferents enfermedades.
El cervell no es pot menjar, però en canvi d'altres animals sí que es menja aquesta part.
Sí, és un tema de compatibilitat genètica. Hi ha prions que un cop tu menges el cervell, per exemple, és com l'enfermedat aquella de les vaques boges.
Sí.
Doncs et donaria el mateix. En humans s'anomena l'enfermedat del curo i el que provoca tremolors, provoca mals de cap molt forts, és bastant complicada. Llavors, simplement evitant el cervell, el moll de l'os o inclús les vísceres, el fetge, ronyons, etc., ho evitaríem.
A més, tu has tingut l'oportunitat de conèixer i conversar amb un dels supervivents reals de la història. Com va anar aquesta trobada, Carlos? Imagino que tu, com a persona interessada en aquest món, una persona que ho ha viscut en primera persona, et deuria generar moltes preguntes i qüestions. Com va ser aquesta trobada i quines preguntes vas fer?
Bueno, és com si algú que li agrada el futbol, doncs seu una horeta i mitja amb el Messi, no?, i li pot preguntar el que vulgui. I va ser molt interessant perquè ja d'inici vaig començar amb preguntes capcioses que dic jo, intentant buscar-li la volta, va entrar al joc i va ser una conversa espectacular. Molt.
Però quina pregunta, per exemple?
No ho diré pas.
Ep!
M'ho guardo.
És a dir, tu li vas fer alguna pregunta de la qual es va donar alguna resposta que potser no s'ha explicat?
Sí, són petites incoherències, però és el que diem. Al final, el relat oficial és el que s'ha estret de comparar o posar 16 punts de vista diferents, i cadascú és el mateix. Si tu i jo anem a la muntanya i ens comença a ploure i estem a la neu i tal, si a mi m'ho preguntes i el dia següent fem una explicació, la teva serà molt diferent a la meva.
Exacte.
Vale, doncs una mica passa això. Llavors, en el punt de vista d'aquesta persona concreta, que és el Carlitos Páez, bueno, i es van generar certes incoherències amb la història que està explicada en aquell moment. Doncs bueno, aquestes incoherències a mi em van donar moltes pistes d'una altra realitat que podien dir.
I tu vas sortir amb aquests interrogants, diguéssim, ja dissolts? Vull dir, vas sortir satisfet amb les seves respostes?
Podríem dir un 70 o un 80%, però sí, va ser una persona encantadora, i de seguida jo li vaig comentar que sóc especialista en l'àmbit de la supervivència i, bueno, un cop vam explicar això, li vaig dir algunes dubtes que jo tenia, que no creies que fos així, i ell, bueno, em va contestar i em va explicar el seu punt de vista, que és una mica diferent al que hem vist.
Per tant, Carlos, el que jo explicava d'aquesta persona que m'havia dit que havia conviscut amb els supervivents i que d'aquí un temps potser aquesta història s'explicaria de manera una mica diferent, tu estaries en la mateixa línia?
Sí, crec que sí.
Sí, quarta pel·lícula, doncs.
De tota manera, perquè han passat molts anys i la història oficial ha continuat sent la mateixa. Llavors, dubto que ara, d'aquí 5 anys, hagi de passar res que canvi aquesta història oficial.
Carlos, si tu haguessis pogut participar en aquest grup que havien de sobreviure per la seva vida en aquestes condicions, amb els coneixements que tens tu, tu creus que això ho haguessis ventilat més ràpid?
Trobo que és una història espectacular precisament perquè ningú tenia coneixements de supervivència ni sabia què havia de fer, i tot va ser molt sobre la marxa. Llavors, si tu ja tens uns coneixements previs de com funciona el cos, com funciona la temperatura, com fer bé un refugi, etc., hauria sigut molt diferent, segurament, amb un desenllaç molt semblant.
Clar, per exemple, el tema de l'antropofàgia, que abans teníem un debat de dir, bueno, clar, evidentment, era una altra època també, hi havia qüestions religioses, personals, ètiques, molt potents.
I que eren persones conegudes, també, clar.
I que ells tarden un temps en donar aquest pas. No sé si tu haguessis pres aquesta decisió molt més aviat, per exemple.
Jo hagués començat abans, sí.
Directament, eh?
Sí. És a dir, el que no puc permetre és... que per una qüestió moral jo empitjorar la meva situació fins al punt que no pugui autorescatar-me o intentar sortir d'allà perquè el meu cos s'ha anat fonent l'energia, no? Llavors, per mi és lògic i bàsic, hagués esperat 48-72 hores a esperar el rescat, però si el rescat no arriba en aquestes 72 hores, ho sento, però el cos necessita benzina.
Escolta, aquesta pel·lícula no només ha generat dubtes en el que és la pròpia pel·lícula, sinó que ha generat que tota la gent que ja tenia por a volar ara encara en tingui més. No sé si alguna aerolínia deu passar la pel·lícula...
Saps que no m'havia plantejat que pot ser que la passin en un avió?
A mi em van explicar que les aerolínies trien bastant bé quines pel·lícules hi ha als catàlegs. I segons quines pel·lícules d'acció no les posen...
Allà posen Titanic. I els vaixells posen aquesta.
En el cas d'un accident aeri, clar, moltes vegades no pots triar, no?, el seient, però dins d'un avió, Carlos, on seria més probable que tinguéssim alguna possibilitat?
Per percentatge, l'estudi diu que és a la cua de l'avió, perquè normalment l'impacte es dona amb el morro i la cua sortiria disparada, i això et donaria un percentatge una mica més alt de supervivència.
a la cua,
en aquest cas va ser al revés, no?
Sí,
però,
que precisament.
Els de la cua són els que perden...
Surten disparats.
Surten disparats, no? Es desenganxa l'avió i acaben morts tot. Vull dir, no hi ha supervivents de la cua.
Oh, spoiler!
Sí, però sempre sí. Pactes de percentatges, no? O sigui, normalment diuen que la cua és la part més segura.
I un altre aspecte que ha cridat molt l'atenció, aviam si tu ens el pots aclarir, és que la pel·lícula veiem a un dels protagonistes que comença a miccionar, a pixar, de color molt fosc. Aquí sí. què està passant a l'organisme, Carlos?
El que està passant és que tens una infecció de ronyó de cavall, amb la qual el ronyó està funcionant molt malament i això el següent pas és una septicèmia, infecció a la sang i mort.
Carai. O sigui que aquest personatge, que no direm quin és, per si no heu vist la pel·lícula, no li quedava massa recorregut, sinó perquè això ja és una mica, diguéssim, ja definitiu.
Estàs una mica al límit, és a dir, si un cop comences aquí no reps ajuda mèdica el més ràpid possible, és a dir, en 24 a 48 hores, és molt possible que el ronyó deixi de funcionar i un cop passa això, doncs et mores.
Jo patia molt també per com caminaven, perquè és una cosa que fa patir,
sí.
Perquè clar, ells és evident que no van preparats.
Van amb unes bambes d'aquestes de primavera.
Clar, això et pot causar un problema molt gros, aquestes alçades, Carlos?
Oh, i tant, pensa que un calçat no adequat amb la neu i l'escalfor del cos el que fa és que es mulla i és molt fàcil que tinguis congelacions i que el peu se'n vagi a l'aire.
I què faig jo, doncs? Em trobo allà amb unes bambetes i uns mitjonets.
Algun truc que m'aconselles?
El que hauries de fer és agafar quan més material millor i mirar de lligar-t'ho com feien els neandertals, no? O inclús cadàvers que han trobat congelats de fa milers d'anys que porten roba o pell, etc., lligada als peus en forma de capes, o inclús el que fan els russos, que es posen paper de diari a dins de les botes per evitar aquestes congelacions.
Ah, mira.
També he vist en un dels teus vídeos que dones consells directament per com sobreviure en condicions extremes que t'estàs menjant un entrepà i dones, diguéssim, el consell de no llançar el paper de plata. Què podem fer amb aquest paper de plata?
El paper de plata el que fa primera és d'aïllant, perquè si les sabates no són bones i el fred traspassa la sola, doncs el que fa el paper de plata és no deixar que aquesta temperatura t'entri al peu i, a part, el que fa és que aquest escalfor que tens a dins del cos, diguem-ne que no marxi per la sola.
Carlos, abans ho comentàvem, vas aconseguir sobreviure enmig d'una glacera a Groenlàndia l'any 2016 i, per si fos poc, a més et va agafar un huracà.
Això és com diu Vicenç Martí, trepitjar merda,
però escolta'm.
I a més, si això no és poc, el tercer dia vas caure a l'aigua gelada.
Hosti, noi.
I a mi m'agradaria saber
quina mala setmana, no, Carlos?
Sí, va ser allò que dius, mira, trepitges merda cop que et poses el peu en trepitges un altre.
Hosti. Què et va salvar la vida en aquestes condicions tan límit?
El coneixement. Saber com funciona el cos, saber que el cos pot generar temperatura, jugar molt sabent l'energia que en quedava el cos i evitar tremolar, fer diferents tècniques per pujar temperatura sense tremolar. Va ser tot molt, molt, molt justet. De fet, al final de tot, jo em vaig despedir de la família i jo vaig dir, escolta, que no puc més, que em quedo aquí. I just en aquell moment va arribar el poquet a l'equip de rescat, però jo ja em donava per mort.
En aquestes situacions es pateixen al·lucinacions, es veuen coses que habitualment no existeixen?
I tant, és a dir, el que passa és quan tens molt de fred, tens hipotèrmia, el cos es va apagant, perquè sense energia t'adorms i et mores, no? El tema està que com el teu cervell ho sap, el que fa és et fa veure coses o escoltar coses, tens al·lucinacions, perquè et pugi l'adrenalina i evitar que t'adormis. Jo recordo escoltar plorar la meva filla com si estigués sota la neu i posar-me a treure neu com un boig per treure-la i al cap de 30 segons dir, tio, que no, que estàs sol, o sigui, no hi ha ningú aquí, no? Però el teu cervell et tornes totalment boig.
Déu-n'hi-do. Què vas aprendre aquella experiència, Carlos? Què t'endús amb tot plegat?
En el desert, no? Pròxim any...
També hi ha estat,
Un canvi radical.
No, al desert m'emporto nanos que tenen problemes amb drogues i tot això me'ls emporto ja a fotre'ls una pallissa, que dic jo. Però, sobretot el tema de la mort, no? De com és morir bé, morir malament, tot el tema del punt de vista sobre la mort que tenim. I després, bueno, va canviar totalment la meva forma de veure la supervivència, no? Que no és tant el que sàpigues fer, sinó el fet de saber com funciona el teu cos i què necessita per donar-li a cada moment.
Si algun dia hem de creuar els Andes amb un avió, i doncs, segurament
ara,
no passarà
ara seria
res.
Un mal moment, eh?
Ara seria un mal moment. Sí. Però tu què ens recomanaries portant una bosseta perquè després pugui ser útil?
Per la neu, per anar a la neu.
Sí.
Mira, la neu en si és una aïllant brutal, perquè té moltíssim d'aire. Llavors, jo sempre recomano una pala, perquè puc fer-me un iglú, pot fer-me un refugi a dins de la neu, que és el més important, perquè hi ha tan baixa temperatura que si no em protegeixo d'aquesta temperatura moriré d'hipotèrmia, no? Doncs un fogonet, si estic molt alt i no hi ha vegetació per fer foc, per poder fondre la neu, una pala per poder fer-me un refugi i sobretot roba de molta qualitat amb un sistema de capes que em permeti retenir la meva temperatura, és a dir, l'energia que gasta el meu gos per calentar-se, no perdre-la.
Bueno, he dit que abans teníem un especialista en supervivència que era l'Adri. Senyor Buigues, també vostè sí, especialista en supervivència, sí, amateur, ens ha dit.
Sí, no cobro res. No.
Què li ha passat a vostè?
No, a mi no passa res, però tinc tot de tècnica, he estudiat això, bueno, les tècniques de supervivència.
Sí, sí.
Per exemple, hi ha la tècnica de la posició corporal. És molt important la posició corporal a l'hora de sobreviure. Per exemple, hi ha una posició que s'ha d'evitar,
sí,
que és la d'aquesta.
Tancar la boca i el nas.
No ho veiem a la ràdio, eh?
Si et tapes la boca i el nas amb els dos dits que saps corresponents...
Baixa una mica el tant percent de supervivència.
Després, un consell a l'hora d'agafar un avió perquè ens passi això de los Andes és mirar el vol on hi ha més gent gordeta, un cop allà rodejar-te d'aquestes persones, un cop allà portar grans de gla, bellotes, glans d'allà, i repartir-los entre els teus, saps? Donar-los, no, això és un superaliment que ha sortit ara, que està molt bé, que és molt natural i molt bo. I després tot la carn de bellotes és molt més, vull dir, que agafa un gust més...
Per l'hora de sobreviure... Pernil,
pernil de... I l'Esteve...
No, però això que ha dit...
Això és molt important.
Bromes a part, Carlos. T'he sentit dir en alguna ocasió que el fet d'anar acompanyat d'algú que tingui una condició física pitjor que la teva... Home, t'acaba beneficiant.
És que el tema de la condició física és molt, molt relatiu. És a dir, tu imagina't en una condició com la pel·lícula de La Sociedad de la Nieve, una persona obesa hagués sobreviscut molt millor que els esportistes. Per
ah,
què?
Sí?
Perquè té un... Clar, tu tens un combustible guardat, que és el greix, que el teu cos va tibant d'allà. Llavors, una persona que tingui aquest greix acumulat té molts més números de no patir hipotèrmia, té molt millor aïllant cap a la temperatura i molta més reserva d'aliment.
Tothom veus? Voldria dormir al seu costat, no?
Veus? Sí.
Perquè això sí que ho veiem a la pel·lícula.
Ara mateix hi ha una allau de baixes als gimnasos de Catalunya. Carlos, moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes històries, per fer-nos reflexionar sobre aquesta tragèdia de La Societat de la Nieve, també per demanar a la gent i per convidar la gent que qui no hagi vist que es miri la pel·lícula i també a compartir amb tots aquest debat que, escolta'm, sempre s'aprenen coses.
Home, i tant, és molt interessant sentir el Carlos.
Carlos, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Fins una altra, que vagi bé.
Bona tarda, que la Sasa i paga la piranya.
Sí, quina entrada.
A mi m'ha passat, sí. A mi m'ha passat una cosa.
Sí, què ha passat?
Me pareció una cosa muy parecida.
A
i
què?
No me hizo farda irme a la montaña en el montaño. Porque una tarde me quedé encerrada en el ascensor que estábamos la Cristina, la Veneno, la Violeta la Burra y la Brigitte Lamou.
Sí.
Que vaya nombre se... La Brigitte Lamou.
La Brigitte Lamou.
Brigitte Lamou también estaba. Que vaya nombre se puso.
Una historia de supervivencia.
Claro que sí, corazón. Estaba Brigitte, que iba de francesa, pero a ella lo que le gusta son los franceses. Pues estaban, nene, estábamos ahí encerradas dentro del ascensor. Y a mí me empezó a dar el estómago como unos retortijones de hambre. De eso que te da calambre. Y yo no me pude aguantar. Empecé que si la pechuga de una, que si el contramuslo de la otra.
Bueno.
Nos empezábamos comiéndonos la una a la otra y con lo que sobre mí son pucheros.
Bueno.
Porque tú sabes a mí por qué me llaman la vaca la piraña, ¿no? Porque me comía hasta la legaña, nena.
Vale, Paca, ya está.
Sin testimoni tan diferente.
Sí, sí, Paca, muchísimas
gracias. Sin escuchar Bayona.
Sí.
Vamos, es que está escuchando siempre todo. La mía, sí, Bayona, cómame la silicona.
Gràcies. Bala, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Rocco, què tal?
Doncs molt bé.
Bueno, doncs... No sé si ho heu fixat.
o els catalans s'han donat compte que les emissions de televisió de la Corpo són de millor qualitat.
Es veu molt bé ara.
Home, i el 33, amb els documentals... Exacte.
I Esport 3, que no veies mai ni la pilota, ara ja es veu la pilota.
Ara no veig res.
Com?
Tinc la tele antiga o què?
Bueno, hi ha molta gent, hi ha gent gran, sobretot, que potser tenen definició convencional, no?
Doncs si tenen...
I s'han quedat sense altres.
Si tenen algun familiar que facin el favor de comprar-li una televisió a l'àvia.
No, però hi ha unos adaptadores.
No, però escolta, no anem amb adaptadors de fa 50 anys.
És allò que es posa davant de la pantalla?
No, home, no.
Us recordeu o no?
S'ha de canviar això, tu.
No, no sé si ho recordeu, no crec que no, perquè els que sou molt joves no ho recordareu, però antigament hi havia persones que tenien les teles en blanc i negre i es compraven, això hi ha algú que pugui donar...
I uns filtres, no?
Uns filtres.
El iaio, l'avi...
Uns filtres que es posaven davant de la tele... I els hi semblava que ho veien en color.
Sí, anava molt bé, això.
No havia vist mai.
Com un filtre, com un filtre d'Instagram aplicat a la tele.
Sí, però com de plàstic, saps?
Una pantalla, com d'així.
No, però mai, ho vas viure a la teva casa,
ho vaig veure a casa d'una altra persona.
Eren idiotes, no?
No, però, home, vull dir que eren molt cares les teles, i les teles en color encara més.
Sí, sí, però aquests eren idiotes.
Abans de parlar dels altres idiotes, per què no fa una revisió del seu cap?
Bueno, què parlarem d'això?
Parlem d'això i d'altres coses. Es va gravar ahir la nit la gala dels 40 anys de TV3. Tinc algun coti, d'allà.
Coti per coti?
Coti per coti.
Ara ho expliquem.
Versió RAC1. A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si tuneges a CEPSA Go o a Terrassa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a cepsa.es.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Dani, sóc la Mercè. M'alegro molt que hagis aconseguit la primera feina. Doncs et tramito la domiciliació de la nòmina. I veig que ja has pujat les dades a l'app. Perfecte.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Voleu tastar i comprar els millors olis d'oliva Verge Extra de Catalunya? Veniu a les Borges Blanques, a les Garrigues, del 19 al 21 de gener, a la 27a Fira de l'Oli, qualitat Verge Extra. Més informació a firaoli.cat. Tradició, innovació i cultura de l'oli.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som...
Més 1.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Rocco Sehoyer, bona tarda.
Doncs molt bona tarda a tots. Molt bé. Perdoneu, que la gala no la van gravar ahir, sinó que la van gravar dimarts a la nit.
Abans d'ahir.
He vist fotografies. Abans d'ahir. He vist fotografies, sí, alguna coseta, sí.
Pinta molt bé. A més, José Corbacho...
Escolta'm, tio, és que vas acollonant.
Explica'm alguna cosa de la gala,
bueno,
home.
Bueno, és que no puc donar detalls perquè em vaig comprometre, tio, però és que vam fotre una liada dels millors temps de l'època de Buenafuente, no, ho vam posar encara
Veu
més,
tio. Vau tornar a fer l'experiment una altra vegada de les pastilles?
Les colines i moltes més coses, tio, i em vaig posar dintre el tanc d'aigua amb una mascareta, tio, que encara em costava més respirar i no ofegar-me, tio. Va ser acollonant.
I penses tornar a TV3, fer alguna cosa?
Bueno, això no puc parlar perquè si no està firmat, tio, després passa el que passa.
Ah, això vol dir que estàs negociant?
No, perquè si dono detalls, després es gafa, tio.
Ah.
Mira, Rocco, acaba d'escriure la Montse Nobrega, que diu: el meu pare em va comprar aquest plàstic per poder veure la tele.
No,
l'hem vist. Jo no dono crèdit.
Jo tampoc, sí. no donava crèdit.
Com un xelofant.
Era molt pesada, perquè volia una tele en color i no teníem diners per comprar-la, que era molt car. És a dir, qui tenia ja tele en blanc i negre ja eren uns quants. Jo recordo haver anat a veure la tele a casa de familiars, no? Diu, i llavors va comprar aquest plàstic, que era un frau total, però, home, et feia il·lusió perquè algun color veies.
Aquí estem veient les imatges i queda com si t'haguessis pres una droga, realment.
LSD.
Sí, queda tot com colorejat, però com malament. Saps quan tens molta febre, que no saps ben bé què veus?
O que la tele s'espatlla.
Que ho fas de picar per sobre.
O tot blau, no?
Exacte. Bueno, què expliques?
A veure, tinc un grapat de coses. Una d'elles, TV3 ha confirmat la notícia que va avançar el versió el dilluns, que és la segona temporada de La Travessa.
Home...
amb la Laura Escanes estan encantats perquè han començat a donar unes dades de reproduccions de la primera temporada de La Travessa.
El gir és que els concursants han de pagar ara per sortir.
Bueno, poca broma, ara la gent haurà vist de què va el format i ara tindran una allau de peticions. Vull demanar a la gent que s'apunti si li agrada l'aventura i aquest tipus de programes.
Jo també vull demanar que el premi sigui una miqueta més generós, perquè en 10.000 euros, si no m'equivoco, vull dir, a veure, no és la Societat de la Nieve, però Déu-n'hi-do, ho passa malament, eh?
És que els diners, escolta, estan molt limitats a la corpo, saps?
Bueno, per segons què, sí. No tant.
No, bé, en qualsevol cas, el que sí que és veritat és que tenim segona temporada de La Travessa i recordem que aquesta primera, vull pensar que la passaran aquesta primavera o l'estiu, perquè la idea és que es passi això al lineal, a TV3.
A mi no m'agrada perquè aquesta noia ja no és l'estil de TV3 que a mi m'agrada. Ja es nota que és d'aquestes que ve TV3 perquè ara li convé, però que no sent TV3. Entens el que te vull dir? Una cosa molt diferent és sortir i l'altra sentir.
Però com se sap qui sent TV3? Qui sent TV3?
Va, el Salvador Alsius, els de tota la vida. Els de tota la vida, l'Albert Ton,
la
Maripau. Per exemple, aquest de Buenafuente no, perquè va marxar i ara torna perquè li interessa. L'IMAP de Monte, m'entens el que vull dir? Tots aquests d'allò. Ara, tots
el
aquests...
Pellicer.
El Ramon Pellicer. Ara, Francinos, que va marxar... Aquesta
Àngels
noia, l'Àngels Barceló, tots aquests que van marxar, no i llavors aquesta noia que ve aquí a gravar-se i d'allò i aprofitar-se TV3 per fer-se famosa,
no és ben bé això.
No. I ara una mica famosa. Sí, una
mica, no ho coneixia jo de res.
Sabeu el que li van fer a l'Àngels Barceló?
No.
El dia que va plegar, que va anunciar que se n'anava a Madrid...
Fàstic.
Sembla ser que la cadena, en aquella època, els directius que hi eren, no li va agradar gens.
Normal.
És que va haver un discurs nacional, eh?
Normal.
Bé, doncs, me'n recordo perfectament.
Ella, l'endemà, tenia que tornar a TV3 per recollir les seves coses, caixes i tot això.
Sí.
Ai, li havien llançat per la finestra, com quan hi ha algú...
Ben fet.
No, però què va passar?
Doncs li van desactivar la targeta i ja no podia entrar.
Pues que es foti.
Hòstia, noi. Ja, qui té les coses aquelles?
Gran pregunta.
Però que mal company, no,
i
també,
sembla que ella a l'entrada, allà a l'accés, tenia una mala llet tota la vida aquesta casa, no sé què, no sé quantos, i per després per aquest tipus de coses que són una tonteria, perquè has de demanar permís a la responsable de en aquest cas de producció d'informatius perquè autoritzin a entrar,
si
l'Àngels
algú li va
Barceló,
bloquejar la targeta.
Ja es foti. O és de personal, suposo, algun directiu que va dir: ei, bloquegeu-me la...
No vols treballar aquí, no cal que entres a fer res.
I justament, curiosament, no sé si ho sabeu, l'Àngels Barceló...
Fàstic.
És que, clar, era una història que va ser dels primers dies de TV3.
Sí.
Li va fer el càsting per entrar a treballar a TV3 aquí.
A la Maripau.
A la Maripau.
Ah, sí?
A la Maripau.
La Maripau sí que és bona.
Jo el dia que li van fer el càsting...
No s'ha mogut mai, eh? I va tenir ofertes per marxar, eh?
Sí, sí.
I no s'ha vengut com altres.
Sí. En canvi, la que menys s'esperaven que s'anés a Madrid és la Barceló, perquè el nom ja es...
Carai. I jo hi era el dia que li van fer el càsting, aquí a Numància. jo vaig entrar.
Pues, però sí, perquè si no havies nascut.
Jo era un nen molt petitó, anava acompanyat d'un altre...
No,
perdona, l'any 86 jo tenia, què, 4 anys? 5
però que viajaste con la màquina del tiempo.
I vaig entrar i me'n recordo la imatge, que li estaven fent un càsting a baix de tot, al plató, i la imatge que recordo vagament de memòria al cap és... Portava com una mena de collars la Maripau i feia soroll al micro i li van demanar que el traies perquè això molestava a so. I jo recordo el càsting que li van fer i vaig pensar... Oh,
però t'haurien d'haver trucat a la gala per explicar aquestes sí. Anècdotes, eh?
Clar,
home, això dona molta vidilla, home.
I quan marxo d'allà...
Mira que és interessant.
Quan marxo d'allà, estava en una planta, amb sí. Marxo d'allà, em diu una noia de l'entrada, escolta'm, què baixes a baix? I dic, sí, sí, marxo a baix. Diu, té, agafa't això, aquests paperassos, aquestes cintes i tot, ho pots entregar al pis de baix? Dic, vale, molt bé. I vaig a baix i l'entrego, diu, però qui t'ha donat això? Dic, la noia de dalt. Diu, però com et dona aquestes coses? Però això és de la casa i que hi ha papers confidencials i en cintes de programes que s'han d'emetre.
I tu no vas mirar?
No vaig mirar, tu. Va. Llàstima. Podia haver sortit per la...